extraordinari, ve derivat per la comissió extraordinària i urgent que s'ha convocat aquest matí, i és derivat a que hi ha una, hi ha una al·legació a una modificació que se va fer en el pleno del, del mes passat, en el qual se presentava un recurs contra, contra aquestes modificacions, i entenent que estem a final d'any i entenent que perquè la modificació entre en vigor se té que desestimar en aquest cas per la comissió i esta nit per el pleno perquè se pugui tornar a enviar al Boletí Oficial de la província, i en el moment que entra en vigor quedaria en, entraria la modificació en vigor. Per tant, donar les fetges, encara no convenien que esta desestimació se tenia que fer de manera extraordinària i urgent.
Podem fer la paraula? No? Passem al punt de votació. Vots a favor? S'aprova bé, vots a favor? El punt segon és donar compte de la renúncia presentada per la senyora Sara Vallès al carrer de regidora.
S'ha presentat al registre d'entrada en el dia d'avui un escrit per la regidora Sara Vallès Burriel, amb número d'entrada de 7.860, mitjançant el qual es posa que renuncia per motius personals al càrrec de regidora, així com a totes les seues delegacions, drets i deures derivats del càrrec en virtut de l'article 9.4 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, i sol·licita la posada en coneixement del plenari de la renúncia i del compliment dels tràmits que siguin necessaris davant la Junta Electoral Central.
El punt tercer és donar compte, és dictamen la proposta de resolució de la reclamació presentada per Vibresa contra l'aprovació inicial de la modificació pressupostària número 6 i 7 2014.
La Comissió Informativa d'Hisenda, celebrada en el dia d'avui, ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord: desestimar la reclamació presentada per Maria Losar Bretó Montfort, actuando en nombre y representación de la mercantil Vibresa SL contra el acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias número 6 y 7 del 2014 en base al informe emitido por el señor viceinterventor de fecha 18 de diciembre de 2014. Segundo, aprobar con carácter definitivo las modificaciones presupuestarias 6 y 7 del 2014 aprobadas con carácter inicial en la sesión plenaria de 20 de noviembre de 2014. Notificar el presente acuerdo a la mercantil Vibresa SL y dar traslado a los departamentos de intervención y tesorería, y publicar las modificaciones, una vez aprobadas definitivamente, resumidas por capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, y remitir una copia de la aprobación definitiva de las citadas modificaciones presupuestarias a la unidad de coordinación con las haciendas locales y autonómicas.
¿Puedo pedirte la palabra, señor Meyers?
Gracias, señor alcalde. Mire, aquí el que tenim avui a aprovar és la desestimació d'unes al·legacions que es van presentar per part d'una mercantil sobre unes modificacions pressupostàries que va aprovar l'Ajuntament. Nosaltres en aquest punt ja li anuncio que ens abstindrem, i el primer que he de dir és el defecte de forma que ha tingut tot aquest expedient avui. De fet, a la comissió, tant el senyor Sánchez com jo ja li hem dit que això no era manera de portar els temes, de manera que pensem que el que no pot ser és que se convoqui una comissió pues dient-li a un faré una comissió i demà serà migdia, no tenim la convocatòria. Pot ser una comissió urgent, però vostès tenen l'obligació de convocar-la en forma, de manera que hi ha un ordre del dia i hi ha una comissió urgent. Però és que a més quan se convoca la comissió el que té que hi haure és l'expedient complet en tots els informes per a que nosaltres poguéssim anar allí, la proposta del consejal, l'informe d'intervenció, de viceintervenció i absolutament tot. I això no estava, no estava, ni a les 10, ni a les 11, ni a les 12. I quan han vingut a la comissió, el senyor secretari de la comissió ens ha llegit la seva proposta, llegint la proposta, en una proposta que estava allí escrita, inclús en anotacions al marge. De manera que jo a hores d'ara la seva proposta encara no l'he llegit. Perquè no l'he llegit, perquè avui m'han llegit la seva proposta i després m'han enviat per correu electrònic l'acta de la sessió d'este matí. O sigui, que és que això no pot ser, senyor Serrano, això no es fan així les coses. I no m'ho han demanat de milagre, vull dir, no m'ho han demanat de milagre. De manera que aquestes coses, pues, penso que el que s'ha de procurar és fer les coses com cal i un respecte també a l'oposició que pugui examinar els expedients i pugui opinar d'aquestes temes. Però el que li vull dir també és que en aquest tema ens abstindrem també perquè a part de que n'hi ha, com he dit, un defecte de forma de la convocatòria, de l'expedient, de tot el que faci falta, el que nosaltres venim aquí és desestimar les al·legacions i la desestimació la fa, per supost, l'informe tècnic del viceinterventor. Amb la qual cosa nosaltres en això ni entrem ni sortim perquè se suposa que el tècnic és el que en sap d'aquests temes i diu que hi ha un deute reconegut per el plenari, un deute reconegut per aquest ajuntament en una mercantil, però que això no impedeix que les modificacions pressupostàries se destinen a lo que en un principi se van fer les modificacions pressupostàries. De manera que al mateix temps que s'ha desestimat les al·legacions, també hi ha un decret firmat per el senyor secretari, un decret del tenente delegado de l'àrea d'economia i hisenda, que és vostè, dient que se reconeix l'obligació, de manera que se li tenen que pagar en esta mercantil 77.680. Vale? Però és que això, jo me n'he anat a l'acord del plenari del dia 14 d'agost, on el plenari va declarar la responsabilitat patrimonial que tenia aquest ajuntament en relació a la reclamació interposada per la mercantil Vibresa, i resulta que llegint les intervencions que en aquell moment vaig fer jo i me va contestar el senyor Marçal, estem en el mateix punt, exactament en el mateix punt. Al mes d'agost se va reconèixer una responsabilitat patrimonial en tots els informes que hi havia sobre aquesta mercantil. A dia d'avui la mercantil no ha cobrat, ni sabem quan cobrarà, perquè aquí hi ha un reconeixement de l'obligació, però aquest reconeixement de l'obligació no sabem quan se li pagaran a aquesta mercantil aquests diners. Però el més greu de tot és que l'Ajuntament de Benicarló, o sigui tots els ciutadans de Benicarló, tindrem que pagar unes quotes d'urbanització d'uns senyors que no han pagat i que en cap moment sabem com cobrarem aquestes quotes d'urbanització als morosos, als que no han pagat les quotes d'urbanització. O sigui, per què tenim que pagar dels impostos municipals 77.000 euros sense saber si les podrem cobrar aquests diners? Jo li recordo que això és un pai que es va fer i resulta que després s'haguessin tingut que cobrar les quotes d'urbanització a gent que no va pagar, però que per H o per B o per J o per I, passant-nos-ho d'intervenció de tesoreria, passant-nos-ho a urbanisme, d'urbanisme a tesoreria, sense saber qui és el culpable ni què no, això no es van tirar per davant les providències de premi, i a dia d'avui qui ho tindrà que pagar i qui tindrà que fer front a aquest pagament és l'Ajuntament. I això és el més greu de tot, que nosaltres aquí, jo aquest matí li he dit al senyor interventor si se li condona la deuta a aquest senyor. Ah, no, però clar, resulta que és insolvent. Ah, com que és insolvent? Jo m'he tornat a mirar l'expedient, m'he tornat a mirar tot el que se va posar aquell dia a l'acte i resulta que sí que aquí, que en aquell moment tenia unes finques que se li haguessin pogut tirar a mà. Per què no se li van tirar? Este és el problema que tenim aquí. De manera que nosaltres, en aquest punt, ens abstindrem.
Senyor Ferrer.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres pensem que el fons de la qüestió no és la modificació pressupostària, que això, bueno, pues, jo crec que el fons de la qüestió és una reclamació que fa un ciutadà de Benicarló, i respecte a aquesta reclamació que fa un ciutadà de Benicarló, li vull fer unes preguntes, no? Per què hem de pagar tots els benicarlandos una cosa que l'hauria de pagar una sèrie de gent que no ha pagat les quotes d'urbanització? I la pregunta és, s'han cobrat les quotes d'urbanització del PAI Vibresa? I una altra pregunta que li vull fer. S'ha executat l'aval del BBVA que garantitzava el pagament d'un dels deutors d'este PAI respecte a l'aval este? Hi ha un informe realitzat per Garrigues de fecha de 9 de novembre del 2012. Voldríem saber quan ha costat este informe a l'Ajuntament. Per què no s'ha donat resposta a la sol·licitud d'execució de data de 3/10/2014, on li pregunten certes coses, vostè sabrà els documents que té en l'expedient, i no els contesten, vull dir, no entenc per què no els contesten. Una altra pregunta que vull fer-li, el senyor interventor ja tenia un informe referent a aquest punt d'avui en dia, i una altra pregunta que vull fer-li és si l'Ajuntament reconeix el deute, on estan els diners? No sé, vull dir, si l'Ajuntament reconeix, abans li explicava jo a Ricardo, jo, hi ha una persona que me deu 5.000 pessetes, cada vegada que la veig li pregunto i me diu, no, si te les dec. Però l'Ajuntament reconeix el deute i ja n'estan els diners per a pagar. Vull dir, és que no, hi ha moltes preguntes i moltes qüestions que vostè no sé si me les podrà respondre, però evidentment que nosaltres sí que tenim inquietuds de saber-les. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, efectivament, com bé també ho he dit aquest matí a la comissió,
en 3 anys i mig que porto l'àrea d'Hacienda, un tema en la urgència i en la necessitat de portar-lo, no l'he fet. Vull dir que sí, pareix que estem parlant de que donem com a cosa normal que les comissions les convoqueixin, i vostès saben que no és veritat, que no és veritat, però esta comissió se tenia que convocar de manera extraordinària i urgent. Jo el dimarts, ho he dit aquest matí, vaig estar parlant en un company seu i vaig a parlar en un company de corporació de cada un dels partits. Vaig dir que segurament que els avisaria per telèfon, bé, perquè damunt se tenien que fer els informes i se tenien que fer preparar tota la documentació. I la idea era portar-lo el pleno d'este mes, perquè és l'últim pleno del mes. I doncs el que vam dir va ser ficar-lo el mateix dia perquè aquesta modificació entrarà en vigor antes de que s'acabi l'any, perquè que envia pública. Que el procediment que vostè no ha tingut accés, doncs mire, jo fins que no ha vingut el secretari de la comissió, tampoc, però sí que sabia, igual que sabien vostès, perquè jo el seu company d'Assento l'ho he dit aquest matí, el sentit de l'informe, i la setmana passada us ho vaig dir a vostè i al portaveu del bloc quina era la tensió en aquell moment l'interventor i el tema de l'informe. I el viceinterventor ha anat en la mateixa línia, que era desestimar. Però si el que estem fent és mesclar diverses coses. Però així, el punt que portem a esta nit així és resoldre una al·legació que s'ha presentat sobre una modificació pressupostària. No estem parlant de res més, de preguntes que vostè ha fet. Vostè, el pleno que ha comentat a la portaveu del Partit Socialista, aquest pleno que s'aprovava per unanimitat, i vostè també estava, per unanimitat de tots els assistents, habilitar crédito adecuado y suficiente para hacer frente al citado gasto. ¿Vostè va a votar a favor? Totes aquestes preguntes que ha fet, que és que va, vostè va venir al pleno o va mirar en l'expedient? Pues tot això que vostè me diu a l'expedient està. El de responsabilitat patrimonial. Vostè no l'ha mirat. Jo de memòria no me sé de tots els expedients que porteu entre mans. Si hi ha un paper, si en eixa fecha, si se li va reclamar. Home, pues hasta ahí no plego. Està dient, no plego. Però si el que estem parlant és de desestimar una al·legació. Se desestime o no se desestime? És que no hi ha res més que parlar.
A veure, senyor Serrano, jo no li dic que ho fa sempre. És que vostè contesta una cosa quan jo no li ho he dit. Jo li he dit que avui ha sigut un desgavell tota la convocatòria en forma i en tot. Jo recordo que el dijous passat vostè mos va dir al senyor Mascarell i a mi que se faria una comissió extraordinària urgent perquè això havia d'anar a pleno. Així va ser o no ho va dir? I que a més estaven els informes d'intervenció desestimant les al·legacions, però que com s'havia de pagar antes de final d'any, recordo perfectament que vostè m'ha dit això, miraria de traure diners de capítol 1 si és que ne sobraven perquè estem a final d'any i se suposa que de capítol 1 sempre n'hi ha un excedent del pressupost i que faria la retenció de crèdit i a més jo li vaig dir i que farà una modificació pressupostària i m'ha dit no, faré una transferència de crèdit i faré un decret. És així o no és així? Vull dir que jo de les coses m'entero i me'n recordo. Claro, passa, això era dijous, passa divendres, passa dilluns, vostè a mi ja no m'ha dit res més i damunt el que avui hi hagués un pleno, hasta les 2:30, hasta les 2:25 que m'han cridat per telèfon, el pleno no estava convocat, perquè a part no se pot convocar si primer no n'hi ha un dictamen de la comissió corresponent i aquest expedient va al senyor secretari, el senyor secretari comprova que aquell expedient està complet i convoca el pleno en aquell punt de l'ordre del dia. És així o no? O sigui, que hasta les 2:30 no se pot convocar el pleno. Però vostè li ho va dir al meu company, però de totes maneres, quan va dir que estava l'informe fet i tot, quan jo avui a les 10 del matí he tingut un moment i he pogut anar a veure l'expedient, resulta que l'expedient estava incomplet, que l'informe de l'interventor no estava fet i que el senyor viceinterventor en aquell moment estava redactant. Això és el que mos queixem. I diu, això ho diuen com si sigui sempre. És que no li dic este sempre, jo li dic este expedient. I després, vostè diu, en l'acord de ple del dia 14 d'agost vam decidir habilitar crèdit. On està la creditabilitat? On està l'ARC? No, aquí vostè diu reconèixer l'obligació, però jo no sé si el traurem de capítol 1, de capítol 6 o de capítol 4. De capítol 6 no pot ser. Però no ho sabem, perquè aquí no està l'ARC. Vostè, no sabem on està. On està el creditabilitat per a pagar? Quan li pagaran aquesta mercantil? No ho sabem. No ho sabem. I aquesta mercantil té que cobrar. I l'Ajuntament té una responsabilitat en pagar. Però el més greu de tot és el que li he dit. Quan ho cobrarem? Que vostè no ha contestat. Quan ho cobrarem, això? Què s'ha fet per a cobrar? S'està tramitant? S'està tramitant el que poguéssim cobrar-ho? El que li cobréssim a un senyor que té una urbanització feta i que no paga les quotes d'urbanització perquè les tenim que pagar entre tots? Què vol dir? Que tot el Benicarló li tenim que pagar les quotes d'urbanització a un senyor determinat? Hasta on podríem arribar? Perquè tenim que pagar 75.000 euros dels diners municipals? Què està fent l'Ajuntament per cobrar això? Això és el que vull que m'expliqui. Què està fent l'Ajuntament per cobrar això? Perquè no se va dictar la providència de premi. Això és el que mos té que explicar. Això és el que mos té que explicar. Perquè a mi el que me preocupa és que ara se reconeix l'obligació, se suposa que se li paga a aquest senyor més pront o més tard, cosa que és una empresa de Benicarló i tindria que cobrar, perquè aquí resulta que fem una modificació pressupostària per a pagar-la a la Diputació i per a arreglar unes obres que ara venen d'eleccions i mos interessa. Però una empresa de Benicarló que està en aigua al coll i que té que cobrar, en això no li paguem. I això és el que vostès interessen les empreses de Benicarló. El que vostès fan per les empreses de Benicarló. Quan estan les empreses, la que tindria que haver cobrat primer que ningú. Però no, primer que cobra la Diputació. Que en un pressupost de 120 milions d'euros, pobreta, pues té que cobrar. Pues realment, senyor Serrano, és que és així. O sigui, vostès fan les coses malament i aquesta és la seva gestió. No és d'altra la seva gestió. Expliquen com li cobrarem això a aquell senyor. Perquè això no vull que entrar en aquest tema, que no? Vinga, pues explíquem-ho.
Senyor Ferrer.
Sí, insisteixo en el que he dit abans, és que el fons de la qüestió no és la modificació, si la modificació pot estar més o menys clara. El fons de la qüestió és que fem una modificació pressupostària, hi ha una empresa o hi ha una persona de Benicarló que se li deuen diners, veu esta modificació, que hi ha que pagar-li-la antes de final d'any i no... en esta modificació no diem ahí estan els diners per pagar-li a esta persona. No ho sé. Vull dir, vostè ja està clar que no vol entrar en el tema de la persona que fa la reclamació, però aquesta persona, igual que vostè ha tingut molt d'interès en fer esta comissió este matí i en fer este pleno ara, aquesta persona deu tindre molt d'interès en cobrar. I per molt que l'Ajuntament reconega el crèdit i ho aprovarem aquí per unanimitat, no sabem d'on traurem més diners per a pagar-li a aquesta persona. I per tant, algo mal devem estar fent i algun dret deu tindre aquesta persona a reclamar. Jo li repeteixo, per què hem de pagar tots els benicarlandos una cosa que l'haurà tingut que pagar algú? Per què no s'ha reclamat l'aval per a poder executar part del pagament d'aixòs 75.000 euros que ara tindran que gastar-se cada benicarlando uns diners per a poder pagar una cosa? I jo entenc que vostè no vulgui entrar en aquest tema, perquè no li interessa. A vostè el que li interessa és aprovar la modificació pressupostària i tirar per avant. I després ja veurem com li paguem a aquesta persona. Doncs pues escoltem, crec que també podríem pensar en les persones que se'ls deu diners i escolta'm, a vegades una empresa pren 75.000 euros tanca, se li deuen 75.000 euros i tanca. Hi ha un reconeixement per part de l'Ajuntament de que se li pagarà, però on estan els diners? On estan els diners? Bé, me pagaràs, però de moment jo no li puc pagar al treballador, que li dic que l'Ajuntament no me pague i que ja quan me pagarà l'Ajuntament te pagaré, és que les coses no funcionen així. Les coses són molt més sèries i crec que en aquests moments vostè ni reconeix la falta de serietat que té en pagar-li a aquesta gent, ni reconeix el fet de que no sap d'on trauràs diners perquè no sap si en tindrà o no en tindrà i antes de final d'any ha que pagar-li. Ah, bueno, però si no ja li pagarem interessos després. Les pagarà el poble. Nosaltres som els gestors dels diners del poble. Les pagarà el poble els interessos. Per tant, jo crec que hauríem de fer un esforç per a aquestes coses no passaren. Evidentment, la modificació pressupostària vostè la tirarà per avant, perquè per això té majoria absoluta, però que sàpiga que el fons no és la modificació pressupostària. El fons és que en eixa modificació pressupostària en la que tenim que fer uns canvis de diners d'un lloc a un altre, no reconeixem eixa reserva de crèdit d'aixòs diners per a pagar-li a una persona que li devem diners. I no ho entenc, no sé si m'ho explicarà o no m'ho explicarà o me tornarà a dir que no m'he llegit els expedients. Moltes gràcies.
Senyor Serrano.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo crec, senyor Ferrer, li dic sincerament, que vostè en aquesta última intervenció no sap el funcionament de l'Ajuntament. Jo tinc que deixar més de clar, perquè vostè ha dit una sèrie de barbaritats que demostre que vostè no té ni la mínima noció de lo que vostè ha parlat. No té ni la mínima noció. Diu, no sabem d'on trauran els diners. Ho ha explicat la portaveu del Partit Socialista. Sí, ho he dit allà. No, però és que li diré el mateix que allà. Però és que li diré el mateix. Li diré el mateix. Perquè ho ha dit que d'on se trauran els diners? D'on se trauran? Pues ara li diré, no és que d'on se trauran, és que els diners ja s'han tret del pressupost del 2014. Sí, senyor, ja s'han tret.
ja s'ha tret. I si mira la copia de documents que igual té la portaveu del Partit Socialista que el portaveu del partit seu, s'ha fet una transferència de crèdit este matí mateix, i la transferència de crèdit vol dir que jo agarro uns diners d'un capítol, puc donar de baixa i donar-los, incrementar uns altres. I el que ha fet ha sigut reduir del sobrant, perquè avui s'ha comptabilitzat la nòmina de l'Ajuntament de l'any 2014, del mes de desembre, quan se comptabilitza la nòmina, se mira si al capítol 1 queden diners o no queden diners. Com al capítol 1, afortunadament, han quedat diners, el que s'ha fet ha sigut minorar els crèdits on sobraven diners i s'ha creat crèdit en la partida per poder pagar aquesta indemnització. Ho té clar? O sigui que els diners s'ha fet avui. El que passa és que vostè no ho entén. Doncs mira, ho explico per veure si li puc explicar, si ho explico bé, per veure si ho entén. On estan els diners? Estan en fetge d'avui consignats i en aquesta transferència de crèdit, perquè antes de la RC va això que he firmat avui. I després de firmar això avui va la RC. I la RC és una retenció de crèdit i se fa el document de pago que se passa a tesoreria. Si no està fet això, no puc fer cap RC, perquè el que se fa no és una RC, sinó que no se fa és un document que va a tesoreria. Eixe és el pas 1, i el pas 2 és portar eixe paperet en tot l'expedient, se passa a tesoreria. I tesoreria paga. Quan pagarà? No pagarà d'ací 3 anys l'Ajuntament, perquè els diners ja estan consignats. S'han consignat avui en aquesta transferència que tinc que firmar jo. Quan pagarem? Doncs pues mire, si vostè s'ha dit els informes que aquest Ajuntament fa cada trimestre, el període medio de pago a proveedors a fecha 30 de setembre del tercer trimestre era de 46,12 dies. 46 dies, 12. El període màxim que marca el Ministeri són 60 dies, perquè des que la factura se registre fins que la factura se passa a tesoreria no podem passar més de 30 dies, i des que la factura o els documents de pago se passen a tesoreria fins que se paguen no podem passar més de 30 dies. Per tant, des que la factura se registra a l'Ajuntament fins que se pague, el període màxim de temps per la mitja de totes les factures, per els imports i tot, són 46,12. Fins a 60, en canvi, queden 15 dies. Per tant, no paguem quan volem. Estem pagant en un període adaptat a les circumstàncies, que són menys de 60 dies. Per tant, li dic que, per almenys quan tinc que intervindre, si vol, ho explicaré antes del pleno, però m'apareix lamentable que vostè pregunta on estan els diners, perquè els diners es tenen ahir damunt, perquè això ho he fet este matí. Respecte a los de l'empresa de Benicarló, senyora Miralles, jo no sé a quin món vivim. Mira, precisament esta legislatura el que hem intentat ha sigut fer la majoria de les inversions d'imports no molt grans perquè se puguen presentar empreses de Benicarló. I si vol, ja li faré una llista de totes les empreses de Benicarló que seran tot obres esta legislatura. Perquè no s'han anat a fer grans històries, sinó coses més xicotetes, i que s'han invitat, en la medida del possible, sempre a empreses de Benicarló. Sempre. Sempre. Però no me vinga així ara que vostè, les empreses de Benicarló, que vostè no potencia. Pues sí que les han potenciat, mire. I ja li diré el total de diners, que ens han gastat aquesta legislatura a l'Ajuntament de Benicarló en empreses de Benicarló. I ja li ho diré. Ja se sorprendrà i tot. Me diu que vostès no fan res. L'executiva, vostès, ahí tenen. I això que farà? Se cobrarà? Doncs pues mire, les tres empreses que no han pagat estan en període executiu de fa temps, li ho hem explicat este matí, de fa temps, hem sol·licitat hasta el Registre Mercantil Central de Madrid si aquestes empreses, perquè nosaltres només podem tindre l'àmbit de Castelló, si aquestes empreses en el resto d'Espanya tenien finques. I a fecha d'avui, suposo, no ho sé, perquè jo no hi puc baixar avall després a parlar executiva, que d'aquestes finques que me parla vostè n'hi ha alguna notació d'embarc, de la que han trobat alguna cosa. I si no ho saben, també els diré que quan hi ha una actuació urbanística només se poden ficar les cargues sobre aquelles finques que estan afectes a la urbanització en qüestió. És a dir, que si un senyor fa una urbanització així i li queda un pàrquing i té un xalet de 300 milions de pessetes, per anar a buscar el que ella deixa de pagar en este país, no podem anar a buscar una altra finca o té un xalet de 13 milions de pessetes. No podem fer-ho perquè la llei no ho permetís. Però aquestes empreses estan en període executiu. I l'empresa en període executiu està fent el seu treball, que és intentar cobrar per tots els mitjos. I després me barreja el gasto corrent de la inversió. No, el gasto corrent és una cosa i la inversió és una altra. I vostè ha parlat de les modificacions que avui portem a desestimar aquest recurs que han presentat, i el gasto corrent és una cosa i la inversió és una altra. Sí, i això que parlem avui és un gasto corrent i vostè parla també de les inversions, perquè si tenen que acabar les obres no sé què. Per tant, així de lo que parlem és que van fer unes modificacions pressupostàries a període d'una al·legació, l'informe de viceintervento ho dic clar, n'hi ha que desestimar, i el que fem és desestimar l'al·legació, que se publique i que té en vigor. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Així van per una votació. Vots a favor? Abstencions? En contra? S'aprova per 12 vots a favor i 8 en contra del bloc. Abstencions? El Partit Socialista, abstencions? Tots? 12 a favor i 8 abstencions del bloc i del Partit Socialista. Vale? Finalitza aquesta sessió, convoquem la pròxima, és la sessió número 17, convocada per avui dia 18 de desembre a les 21 hores. El primer punt és el dictamen de la proposta d'actualització alimentària municipal de béns i drets de l'Ajuntament de Benicarló a data 31 de desembre de 2013.
La Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente ha dictaminado de forma favorable la siguiente propuesta de acuerdo que se eleva al Pleno de la Corporación para su aprobación. Primero, aprobar la actualización del inventario municipal de bienes y derechos del Ayuntamiento de Benicarló a fecha 31 de diciembre de 2013, que ofrece el siguiente resumen general. Inmuebles, 23.728.157,2 de euro. Derechos reales, 179.543,42 de euro. Muebles de carácter histórico y artístico de considerable valor económico, 72.864,07 euros. Valores mobiliarios, créditos y derechos de carácter personal, 0 euros. Vehículos, 76.449,93 de euros. Semovientes, 0. Otros bienes muebles, 665.540,47 de euro. Y bienes y derechos no reversibles, sin valoración. Por un total, el importe total del inventario general de bienes y derechos de la corporación a 31 de diciembre de 2013 asciende a 25.349.182,46 de euro. Remitir el expediente a la comunidad autónoma de su delegación de gobierno, proceder al archivo de todos los documentos que se refieren a los datos del inventario y proceder a su inscripción en el registro de la propiedad de los bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza, que no estén inscritos de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 del Reglamento de Bienes, para lo que se remitirá al registro una certificación del secretario en relación con el inventario aprobado.
¿Puedo presentar la palabra? Señor Serrano.
Bé, gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo, en este punt, el que volia dir és que fa la cosa d'un mes se me va criticar durament per part de la portaveu del Partit Socialista que l'Ajuntament de Benicarló no portava actualitzat l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Benicarló i, bueno, no hauria estat mal que, bueno, pues, fa un mes ho hem fet tot malament, bueno, ara l'aprovem, que menys jo no vull cap medalla, però si les coses les fem, per lo menys que, igual que en aquest moment va ser per dir que l'Ajuntament no ho porta actualitzat, pues, també pot dir ara que, bueno, pues, que la feina s'ha fet, no la faig jo, la fan els funcionaris del departament, i que poc haguera costat dir que l'inventari s'ha actualitzat a fitxa 31 del 12 del 2013.
Si vol que li donem la medalla d'estar com el màgic Andreu, pues, la pengem, no es preocupe. No es preocupe, no hi ha cap de problema. Li pengem la medalla, senyor Serrano.
Bueno, lo que importa es que la feina està feta i és bé per a tots, no? Això és lo important per a tots. Passem al punt de votació. No, senyor Serrano. Sí.
Jo li vaig dir que medalla no vull cap, senyor Miralles. No vull cap de medalla, perquè la feina no la faig jo. La feina la fa el departament. I això que ha dit la medalla, pues no sé, vostè mateix. No vull cap de medalla, però els resultats ja hi estan. Que de l'any 99, de l'any 89 estava alimentari fet. I ara el tenim actualitzat tots els anys.
Sí, sí,
senyor Serrano, jo li recordo que vostè és un regidor en dedicació exclusiva i jo sempre dic que vostè és el regidor de dedicació exclusiva que s'agafa aquest treball de regidor com el seu treball propi, que és com ha de ser. De manera que jo no tinc cap de problema en reconèixer que vostè està aquí tot el dia i que treballa. Jo no tinc cap de problema, però quan una cosa la fan malament també tampoc no tinc cap de problema de dir-ho. Està clar o no? Vostè és un regidor en dedicació exclusiva en aquest ajuntament, amb la qual cosa este és el seu treball, ni més ni menys.
Bueno, jo simplement per a finalitzar, ho he dit abans, crec que és una feina que se tenia que fer i és la faena pues, bueno, que tenia que estar en el seu moment i després de tants anys pues, s'apretarà i és faena del regidor, dels tècnics i dels que estiguin. Però bueno, se tenia que fer, ja està i ja està feta. Passem a una votació, vots a favor. S'aprova per 20 vots a favor. El punt segon és el dictamen de la proposta de renovació de l'adhesió al conveni marc entre la Generalitat i Ecovidrio.
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acuerdo. Renovar l'adhesió al conveni marco entre la Generalitat a través de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i Ecovidrio, Societat Ecològica per al Reciclado de Envases de Vidrio, suscrito con fecha 5 de mayo de 2014, por el que el Ayuntamiento de Benicarlo acepta la totalidad de las condiciones reflejadas en el convenio marco publicado mediante resolución de 15 de julio de 2014 y remitir una certificación por triplicado ejemplar del presente acuerdo a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Bueno, pido la palabra. Pasemos por una votación. Voto a favor. Se aprueba por el mismo voto a favor. El punt tercer és el dictamen de la proposta d'aprovació dels preus justos dels béns i drets afectats pel projecte modificat número 1 de construcció dels col·lectors generals i estacions de bombeig de l'EDA de Benicarló i que s'ha arribat per acord mutu als titulars. El senyor López volia aclarir la qüestió del punt este.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Ens hem donat compte de que este punt que estava preparat per al pleno que se tenia que celebrar l'últim dijous del mes passat i que no va estar, en el qual teníem previst passar al pago dels justi preus el dia 12 de desembre. Esta qüestió no ens vam donar compte hasta avui, revisant jo mateixa l'expedient, no hem tingut temps de canviar aquesta proposta. Bueno, de tota manera, tindria que haver anat dictaminada. I el que proposo al pleno és eliminar el punt número 2, que diu convocar a les persones relacionades per a que comparezcan en el salón de plenos el pròxim dia 12 de diciembre a la hora que s'indica, presentando la siguiente documentación. Eliminem aquest punt i els serveis tècnics m'he comunicat esta mateixa tarda, m'han comunicat que se pot fer per decret sense cap tipus de problema, així que si vos va bé, aprovem el punt així i després convoquem per decret.
Secretari.
El punto primero de la propuesta dictaminada por la comisión es aprobar aprobar los siguientes justiprecios de los bienes y derechos que se describen a continuación afectados por el proyecto modificado número 1 de construcción de los colectores generales y estaciones de bombeo de la estación depuradora de aguas residuales de Benicarló, a los que se ha llegado a mutuo acuerdo con los titulares de los mismos, que son María Ascensión Roy Fibla, Antonio Aiza Blasco, Alicia Mascarell Pérez, José Miguel Aiza Blasco, Nuria Babiloni Muñoz, José Cuartero Conesa, Ana María Esbri Martínez, Andrea Valles Castell, herederos de Manuel Esteller Lluc, herederos de José Luis Lores Caldés, José Sanz Ávila, José Antonio Roca Ballester, Lucrecia Esteller Lores y José Antonio Roca Ballester. El resto del dictamen queda suprimido para que se apruebe por decreto de alcaldía o por el concejal delegado.
Bueno, pues la palabra. Pasemos por una votación. Voto a favor. Se aprueba por un voto a favor. El punt quart és el dictamen de la proposta de cessió a Iberdrola de les instal·lacions realitzades per la SAP, Race Medi Ambient UTE, Benicarló per l'EPSAR, estació de bombeig número 2, dins del sector 11, Collet 2, Clau 11, del Pla General, partida Collet 72.
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord que s'eleva al Pleno per a la seva aprovació. Ceder a Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, las siguientes instalaciones realizadas por Sadan Trans Medio Ambiente UT4 Benicarló para la EPSAR, entidad pública de saneamiento de aguas residuales dependientes de la Generalitat, que están indicadas en el siguiente proyecto: centro de seccionamiento independiente según proyecto CSI CE77-2014. Segundo, ceder el uso y disfrute de los terrenos necesarios para la instalación del centro de seccionamiento independiente y paso de acceso al mismo, que se concretan en las siguientes superficies: terreno del CSI 9,68 metros cuadrados y el paso del CSI 20,32 metros cuadrados. La cesión se realizará libre de cargas y gravámenes, sin cargo pendiente por ningún concepto y sin que Iberdrola Distribución Eléctrica se subrogue en la obligación personal alguna que el Ayuntamiento de Benicarló hubiera podido contraer con personas físicas, jurídicas o administraciones públicas.
Bueno, pues de la palabra, pasemos por una votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad, también voto a favor. El punt 5è és el dictamen de la proposta d'instal·lació d'un monument dedicat a la carxofa de Benicarló a la rotonda del carrer Boters, avinguda de Jacinto Benavente.
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. que se eleva al Pleno para su aprobación. Primero, manifestar la voluntad de aquesta corporació municipal d'instal·lar en el centre de la nostra ciutat, a la rotonda del carrer Boters, avinguda Jacinto Benavente, un monument d'exaltació a la carxofa de Benicarló, producte amb denominació d'origen de la nostra ciutat, creat per l'artista benicarlando senyor José Antonio Caldés Rodríguez. Segon, manifestar el compromís d'aquest Ajuntament de preveure la despesa necessària en el pressupost de 2015 perquè l'òrgan competent pugui formalitzar l'adquisició del monument, el preu del qual s'ha fixat per l'artista en 12.100 euros, 10% de l'IVA inclòs. I tercer, manifesta el compromís d'aquesta corporació d'acceptar el patrocini de la Caixa Rural Benicarló per a l'adquisició del monument amb l'aportació econòmica d'un total de 8.500 euros que caldrà destinar a aquesta finalitat específica, deixant constància de la seva col·laboració amb una placa alegòrica en el dit monument.
Bueno, pues de la paraula, passem al punt de votació, vote a favor. S'aprova per un vot a favor. El punt 6 és un punt curiós que, bueno, i jo crec que no m'ho va donar compte ningú i n'hi ha que demanar disculpes en aquest moment. És el dictamen de la proposta de rectificació de l'error de fet de la grup plenària de data del 30 de juliol per nomenar en Reina i Cordonors 2014.
La Comissió Informativa de Cultura i Esport ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord que s'eleva al plenari per a la seva aprovació. Rectificar l'acord plenari de data 31 de juliol de 2014 en el següent sentit. En l'apartat referent als noms, cal dir Reina de les Festes Patronals 2014, Rebeca Besalduc Berga, a més de la Cort Infantil, Lídia Popov, Rosana Burtic, Beatriz Rodríguez del Munt, Brenda Martina, Rocío Ávila, Amela, Catrina Garza Carcas, Sònia Ferrés de las Heras, Martina Palau Forés i les dames infantils Rocío Martí Jovaní, Marta Cheto Millán, Blanca Zorrilla Marza i Ana Roldán Martínez.
Bueno, fer-vos la paraula. Passem a una votació, vaig a favor. Bueno, va ser és un punt curiós, no? I jo crec que no és mala intenció de ningú i des d'este plenari jo crec que per tota l'expressió se demana els disculpes pertinents. El punt 7 és el dictamen de la proposta d'aprovació de la subvenció remunerativa a favor de l'entitat d'any cerebral sobrevingut a Ateneu Castelló per al projecte 2014 i ratificació del conveni de col·laboració per al manteniment del programa de promoció per a l'autonomia personal, inclusió social i de servei de transport.
La Comissió Informativa de Benestar Social ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord que s'eleva al plenari per a la seva aprovació. Primer, aprovar la subvenció nominativa per un import de 2.500 euros a favor de l'entitat d'any cerebral sobrevingut a Ateneu Castelló per al projecte 2014. I segon, ratificar la subscripció del conveni de col·laboració relatiu al manteniment durant l'any 2014 del programa de promoció per a l'autonomia personal i inclusió social i del servei de transport adaptat complementari al mateix de la Fundació d'Any Cerebral Sobrevingut Ateneu Castelló a subscriure amb l'entitat fundacional i amb els ajuntaments de Càlig, Cervera del Maestre, Penyíscola, Sant Jordi, Sant Mateu, Vinaròs i la Benicarló.
Podem fer la paraula? Passem al punt de votació, vots a favor. S'aprova breu, vots a favor. El punt 8 és una proposta de sol·licitud de sessió gratuïta del tram de la 340 al seu pas per Benicarló. Ha de ser una proposta en què vota la inclusió en l'ordre del dia. Si volen fer algun comentari sobre la inclusió, passem la inclusió a votació, vots a favor. S'aprova la inclusió.
Es tracta d'una proposta del tinent d'alcalde, delegat d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 12 de desembre de 2014, segons la qual es proposa al plenari de la corporació primero sol·licitar al Ministeri de Fomento la cessió gratuïta a favor de l'Ajuntament de Benicarló de la carretera Antigua Nacional 340 a su paso por el municipio y que conecta con Peñíscola y con Vinaròs entre los puntos kilométricos 1041-19 y 1048-68, así como los terrenos anexos a este tramo de carretera que no sean necesarios al servicio y las instalaciones de alumbrado existentes. Segundo, que se inicien los trámites administrativos para la cesión de los tramos de la Nacional 340 anteriormente señalados hasta su finalización, quedando la efectividad de la entrega y transmisión de la titularidad a la correspondiente acta, que se realizará con posterioridad a la puesta en servicio y recepción de las obras de la variante de la carretera nacional 340 en el tramo Benicarló-Vinaròs, clave 23CS5670, que actualmente ejecuta el Ministerio de Fomento. Y tercero, facultar ampliamente al señor alcalde para la suscripción de cuantos documentos y actos fueran necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
Bueno, pues la palabra. Bueno, eso era una propuesta que te portem a este ayuntamiento para que se traiga la sesión en el su momento al ayuntamiento. en les condicions que té que estar i, bueno, i la proposta que van decidir tots per a demanar-la a la 340, si no hi ha és.
Gràcies, senyor alcalde. Se m'ha ocorrit ara, jo recordo que en un principi, quan se va dir que se feia la variant de la Nacional 340, hi havia un, no sé si era un acord o un conveni, o que el Ministeri pagava a cada un dels ajuntaments afectats uns 5.000 euros o 6.000 euros per quilòmetre de cessió de carretera. No sé si això continua en peu o si s'ha revocat aquell acord o si allò no era un acord ferm, no ho sé exactament, però sí que m'agradaria que m'ho expliqués.
Jo crec que en lloc de portaveus, això s'ha comentat diverses vegades i això ja no existeix. E inclús per part de la Diputació Provincial de Castelló, en els pressupostos per al 2015, està al redactar el projecte per a fer tot el bulevard des de, pràcticament, és Benicarló, no?, des de Peníscola fins a Vinaròs, i que a partir d'una vegada feta la sessió per part de la Diputació Provincial de Castelló tenim el compromís de que s'hi financia al 100% tota l'obra. És una obra que valdrà molt de diners, però la veritat que ha sigut una negociació que se va tenir en el seu moment i creiem que és positiva. Aquests diners que en el seu moment oferia el Ministeri s'hi van llevar en el seu moment, jo crec que ho vaig dir-lo moltes vegades a la Junta de Portaveus, però bueno, si hem aconseguit una financiació a través de la Diputació Provincial de Castelló que paga el 100% l'obra, crec que és interessant per a tots. Vale, passem al punt de votació, vots a favor, s'aprova per unanimitat. El punt 9 és donar compte dels decrets i resolució de l'alcaldia i tenents de l'alcaldia delegades des del 6 d'octubre al 15 de novembre, han tingut accés a les mateixes. El punt 10, preguntes i mocions, n'hi havia una moció conjunta de tots els grups polítics, senyor secretari.
S'ha presentat.
És simplement llegir ja el que és la part de la resolució.
S'ha presentat la moció conjunta pels tres grups que composen el plenari de la corporació, segons la qual es proposa sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i a la Confederació Hidrogràfica del Segura que en l'àmbit territorial d'actuació en la comunitat, de forma urgent, es realitzen les tasques de condicionament necessàries que, a més, li correspon a les esmentades confederacions a fi d'evitar parapets de canya, inundacions i estancaments que poden emportar-se endavant camins i altres infraestructures. Segon, en aquells casos en què els ajuntaments hagin realitzat la neteja dels llits i actuacions no complexes en els àmbits de competència de les confederacions hidrogràfiques esmentades, es servisquen en agilitzar els permisos i autoritzacions, així com la normalització dels esmentats expedients, i deixen sense efecte les possibles sancions, ja que moltes d'aquestes activitats es deriven de la inacció de la mateixa confederació. I tercer, remetre còpia de la present moció al molt honorable president de la Generalitat Valenciana, al molt excel·lent president de les Corts Valencianes i a la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Com és una moció firmada per unanimitat, aneu a la votació, vots a favor. S'aprova per un vot a favor. Precs i preguntes? Sí. Agut? Sí, agut.
Gràcies, senyor alcalde. Sí, a veure, volia fer dues preguntes, ja és la segona o la tercera vegada que les fem aquí, en este saló. Una és, per a quan la furgoneta adaptada? Perquè des del 2012 van dir que estaven esperant una subvenció, el 2013 vam tindre ahir uns diners apartats per a comprar-la, a primer de 2014 me van dir que, bueno, seria una de més grans, se va fer una modificació pressupostària en juny d'aquest any i que havia de ser algo imminent, se mos acaba l'any i tornem, encara estem sense la furgoneta, guardarem els diners per l'any que ve o és que la veritat és que és una cosa que la tenim ahí pendent i que ja toque, eh? I l'altra seria preguntar-li per les obres del geriàtric, que també portem en el 2012 el company Marcos ja va dir que estava en mans de... Pedro, perdón, Marcos, perdón, Marcos. Ai, mira, Pedro. No, Pedro. Sí, que estava ell de suplent en aquests mesos, m'ha dit que estaven treballant, sí, que estaven treballant en l'equip tècnic, estaven treballant en això que s'anava a fer. Després també se va fer una... En el 2013 van tornar a preguntar, m'ha dit que sí, que estava en marxa, teníem un pressupost de 13.726 euros i tal. Total que en aquest moment també va passar... se va portar una petició del tècnic d'urbanisme de que els havia arribat una queixa des del geriàtric, que tenien problemes molt greus i que tenia que ser urgent una obra de les canyeries de la sud. Van dir que això s'arreglaria de manera imminent perquè estaven esperant que l'interventor faguera la liquidació del pressupost 2013 per saber si havia sobrat algo i tirar endavant. Això és la resposta en pleno. I, bueno, seguim encara també sense fer-se aquestes obres. Van a ficar-se ja en marxa o què me podrien dir? Gràcies. Molt amable.
Gràcies. Ara farà quasi un any i amb motiu de la festa de la carxofa vam preguntar a una comissió si havien fet un informe d'impacte turístic i econòmic de la festa. A dia d'avui no tenim constància d'aquest informe i la pregunta és que si tenen aquest informe d'impacte turístic i econòmic d'aquesta festa i també voldria saber si el tenen de les festes patronals i de les festes de les falles. Gràcies.
De l'altre plenari n'hi havia unes quantes preguntes. Una era de la senyora Miralles, que preguntava... És que n'hi havia dues preguntes que coincidien vostès en el grup del bloc, però una pregunta que també van fer vostès era sobre el tema del pla d'accessibilitat elaborat per la Universitat de València i quan pensa portar-se aquest pla a l'aprovació del ple municipal. El senyor López.
Sí, molt breu. Aquesta mateixa setmana me vaig ficar en contacte amb gent de Cofence per a dir-los el mateix que diré ara. El pla d'accessibilitat és una qüestió que portarem en breu al pleno. És una qüestió d'anar preparant la documentació pertinent, simplement.
Bueno, la contestació de portarem en breu, com en breu no sabem quan és, pues bueno... Si passen un mes, passen dos, passen tres i no ho porten, doncs li ho tornem a preguntar. Esperem que complisca les promeses i que este breu sigui realment breu, de manera que si es pot portar el mes que ve, doncs millor que l'altre. Jo li recordo que una vegada aprovat se podria desenvolupar les ordenances necessàries per a que este pla de desenvolupament se pogués portar a terme i per assegurar que totes les obres públiques que se fessin siguessin accessibles i, a més, este pla d'accessibilitat seria positiu per a totes les persones del municipi, tant siguin discapacitades com si no. O sigui que... jo sí que li prego que sobretot aquesta brevetat sigui la major brevetat possible.
Senyor Albert.
Sí, efectivament estem treballant a la major brevetat possible. L'Ajuntament, el que és el Departament d'Urbanisme i Medi Ambient, està preparant la documentació, com ja li he dit. Sí que va ser una promesa el fet de que el portaríem aquí, el mateix que va ser una promesa també que se redactaria el pla en quan tinguéssim una disposició econòmica, així va ser. Vull dir, continuarem treballant, però el nostre compromís en el col·lectiu més afectat per les barreres arquitectòniques és molt elevat i així ho ve demostrant totes les actuacions que estan prenent ara mateix a l'Ajuntament. Vull dir, han fet els assessors de Sant Gregori, els quals han tingut molta cura i han col·laborat en l'Ajuntament. Inclús l'Ordre de les Flors també s'ha fet i inclús actuacions que ja replega aquest propi pla també s'estan fent ja, com poden ser la rampeta que hi ha davant de la vivenda tutelada, que mancava ahir deficiències en quant a accessibilitat a la acera, o la rampa que de Pere Minusvalís també que s'ha fet en l'Avinguda Papaluna a la rotonda del Cranc. Vull dir, de la mateixa manera que ens comprometem a redactar aquest document i ho vam complir, doncs ara portarem al pleno, que és el compromís que vaig adquirir en el seu dia en Cofence. Poden estar tranquils que el nostre compromís no varia en això.
Després n'hi havia dues preguntes que eren similars tant per part del Partit Socialista com per part del Bloc, que era referent a la Universitat Popular. Per part del Partit Socialista preguntava com està la contractació de l'empresa i per part del Bloc eren diverses preguntes per quin motiu no s'ha contractat encara l'empresa, si està matriculant sense saber quan costarà a l'Ajuntament el preu de la Universitat Popular s'ha tingut en compte si el professorat és en el poble, l'empresa encara no sabem on serà, si el professorat cobra el mateix que cobrava quan la gestió la portava a l'Ajuntament directament. La senyora li conteste, jo crec que es contestarà el mateix, no? Senyora Eugenio.
Gràcies, senyora alcalde. Sí, contestaré a los dos porque más o menos, pues bueno, cuando me hicisteis esta pregunta era 30 de octubre, en esos momentos estaban ultimando los trámites del procedimiento para iniciar, para iniciar el contrato de la empresa. El día 10, se contrató la empresa y el día 17 de noviembre empezaron las clases de la Universidad Popular, se dio el servicio dentro de los horarios y de los días previstos para el inicio de las mismas. Yo creo que esta responde un poco a lo que me preguntasteis los dos. Y después, el señor Ferrer me preguntó, ¿se está matriculando la gente sin saber cuánto costará el ayuntamiento el precio de la UPE? ¿Con qué criterios están cobrando las matrículas si no se sabe cuánto costará? Esa fue su pregunta. Quiero explicarte que es independiente el precio de la matrícula con el coste del servicio. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Las matrículas están recogidas en una ordenanza, que es la P07, y hay un precio público de matrícula que, como usted debería saber, pues bueno, este servicio que ofrece el ayuntamiento a los ciudadanos no se sufraga con los ingresos de las matrículas. Luego preguntaba que si se ha tenido en cuenta si el profesorado es gente del pueblo, que no sabemos la empresa de dónde será, que si se cobrará lo mismo cuando lo gestionaba el ayuntamiento. Pues decirle que a fecha de hoy todos los monitores que se han contratado son los mismos que el año pasado, que los años anteriores, excepto dos monitores que no han aceptado su puesto de trabajo por razones personales, pero que en ningún momento, si lo que pensaba que era por tema económico, no ha sido por eso el que me hayan aceptado. Y evidentemente no creo que cobren lo mismo, puesto que es una empresa la que gestiona este tema y, bueno, tiene que tener un beneficio por su trabajo.
Senyora Eugenio, jo me penso que en este tema de la Universitat Popular esta vegada la gestió no està tot el correcte que tindria que ser. I sento dir-li-ho perquè jo sempre quan li tinc a elevar alguna gestió que vostès fan en el tema cultural, pues jo no me duelen prendes, però en este cas això no està clar. O sigui, vostè diu, s'iniciaron els tràmits el 30 d'octubre. O sigui, per començar les classes, el dia a mitjan de novembre se van iniciar els tràmits per a contratar una empresa el 30 d'octubre. Això vostè m'ho acaba de dir. S'iniciaron els tràmits el 30 d'octubre, el 17 de novembre empezaron les classes. Mire, segons tinc entès, antes l'Ajuntament contratava directament els monitors de la Universitat Popular. Això ara no es pot fer, de manera que s'ha de gestionar a través d'una empresa que porte els monitors. Segons tinc entès, aquesta empresa només ha sigut contratada per a mes i mig, de manera que al mes de gener tindrem que contratar o una altra empresa, o ha sortit a licitació, o té que sortir a licitació, tot el procediment de contratació de l'empresa que porta el tema de la Universitat Popular. De manera que això d'iniciar els tràmits el 30 d'octubre és que em penso que és tardíssim. O sigui, això vostès ho haguessin hagut de gestionar molt més antes, i els ajuntaments de Vinaròs i de Peníscola tot això ho tenien fet i gestionat i van començar les classes quan tenien que començar en tots els monitors per a tot el curs i per a tot. Benicarló, no. Benicarló van començar les classes el dia 17 en una empresa que no serà la definitiva de tot el curs, perquè no sabem si serà o no serà. Se va obrir un procés negociat i allí van accedir tres empreses i va adjudicar una. Però aquesta empresa només se li va contratar per mes i mig, amb la qual tots els problemes que poden tindre els monitors que donen les classes, que no sabran si seguiran o no seguiran. I tampoc no sabran quan els pagaran, perquè aquesta empresa els ha dit que depèn del preu del que surti a licitació, els pagaran una cosa o una altra. Con la qual, jo sí que en aquest cas, el tema de la Universitat Popular, penso que enguany s'ha gestionat malament, que aquest tema s'hagués tingut que gestionar a través de l'empresa des de l'any passat o des de l'anterior, com han fet els ajuntaments veïns, i els nombro, perquè molta gent de Benicarló, al veure que allí ho tenien solucionat i al veure que allí ho tenien ben gestionat, n'hi va haver gent que es va matricular o a Vinaròs o a Peníscola, sobretot gent que li interessaven els cursos de valencià o altres tipus de cursos, en el qual la nostra Universitat Popular en aquest tema s'ha vist perjudicada perquè molta gent s'ha anat a altres pobles perquè no li costa res agarrar el cotxe i anar-se'n a Vinaròs o a Peníscola perquè està a prop, de manera que nosaltres segurament haurem tingut menys alumnat en alguns cursos degut a una mala gestió, i sento dir-li-ho, però en aquest cas això no s'ha gestionat correctament. I sí que m'agradaria que me digués a partir de gener què és el que passarà i quina empresa ho portarà, si la mateixa d'ara o una altra.
Senyor Ferrer.
Sí, si al final els professors han de cobrar menys perquè això ho gestiona una empresa, doncs mire, jo què vol que li diga? ja no sé, clar, estem parlant de menys mil euristes, fa uns anys parlàvem de mil euristes i ara parlem de menys mil euristes. No sé, totes aquestes preguntes, vostè m'ha contestat alguna pregunta en comissió i alguna pregunta en privat, clar, vull dir, això ho ha de pagar el treballador al final? Clar, és que és molt trist, al final, això. És molt trist, al final, això, clar, vostè, el que en aquests moments deu pensar és si a l'Ajuntament li costa el mateix, mira, ja s'apanyarà qui puga, però clar, si l'empresa que ho contracte s'ha de portar un benefici i els treballadors, que vostè m'ha confirmat que són gent del poble, han de cobrar menys, pues tampoc apareix bé. I de totes maneres, jo sé els problemes que ha tingut, però també entenc que ho haurà pogut solucionar antes. Això també m'ho ha reconegut vostè i espero que per les pròximes edicions siga millor. I sobretot això, intentem que els treballadors tinguin un... treballar no vol dir treballar. Treballar vol dir guanyar el suficient per a poder viure. I si cada vegada la gent cobra menys, pues, al final competirem en els xinos, evidentment. Moltes gràcies.
Serà genial.
Señora Miralles, si lo he dicho me he equivocado. No he dicho que el 30 de octubre se iniciaron los trámites. He dicho que el 30 de octubre fue el plenario que tuvimos y entonces ustedes me preguntaron y en esos momentos estaba los trámites del procedimiento, pero evidentemente no se podían iniciar el 30 de octubre para empezar el 17 de noviembre, eso está claro. Sí que es verdad que por parte de mi departamento el procedimiento se empezó cuando tenía que empezarse, muchísimos meses antes, al principio. Y bueno, por diferentes circunstancias que tampoco voy a nombrar aquí, de tipo administrativo, pues se retrasó el tema de los pliegos y poderlo sacar a licitación pública. Entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que me pregunta? Sí, efectivamente, se hizo un contrato menor con una empresa, que es la que está ahora impartiendo este servicio. Este contrato termina ahora en diciembre y bueno, mañana saldrá en la web del ayuntamiento, saldrán las el pliego de condiciones y la próxima semana se publicará en el boletín oficial de la provincia. Y bueno, hay un plazo de 8 días para exposición al público y luego bueno, se llevará a cabo el procedimiento adecuado, mesa de contratación, valorar las ofertas y contratar a la empresa para el curso 2014-2015, 2015-2016, con lo que se iniciará de nuevo las clases en el plazo previsto.
Bueno, no, las próximas preguntas...
Perdona, le contesto.
Sí.
A ver, respecto del precio de las horas que les vaya a pagar la empresa, no tenemos más remedio que hacerlo así. No se puede contratar directamente. No podemos seguir ejerciendo como lo hacíamos antes, con lo cual es evidente que las empresas trabajan, tienen que ganar dinero y también los monitores. Y sí que le tengo que decir una cosa, que a ver, que dentro de las bases no se acepta la oferta que sea inferior en más de 4 puntos a la media de las otras ofertas. El precio es por hora y servicio y además del precio pues también se valora el proyecto del curso, las mejoras de material, etcétera. Es decir, que tampoco el detrimento del salario que van a tener estos monitores por hora es tanto. ¿Eh?
Molt bé. Bueno, les properes preguntes les contestarem a la pròxima plenària. Fins a la sessió i sobretot a tots per Nadal.